Esports 14, la informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
Molt bona tarda, benvinguts a una nova edició de l'Esports 14. Comencem el programa d'avui dilluns, 13 de febrer de 2023. Un programa que té lloc en aquest Dia Mundial de la Ràdio i que també és un dia especial en matèria esportiva, ja que, concretament en el futbol, avui es repeteixen aquestes eleccions a la presidència de la Federació Catalana de Futbol. Tenen lloc aquestes eleccions que es repeteixen, recordem, després d'aquella primeres eleccions que tenien lloc el 22 de maig de l'any passat i que després d'un llarg període als tribunals s'ha de repetir després de la sentència del Tribunal Català de l'Esport acceptant el recurs que presentava la candidatura d'Àlex Talavera. Un Àlex Talavera que, d'altra banda, no concorre a aquestes eleccions, ja que la seva candidatura quedava anul·lada per la Junta Electoral, per manca d'integrants. En el programa d'avui parlarem d'aquestes eleccions, amb els col·legis electorals oberts fins a les 7 de la tarda, i també parlarem del cap de setmana, i en concret de l'hoquei patins, d'una nova jornada d'hoquei lliga que ens ha deixat aquesta derrota del Patí Vilafranca davant el Reus Deportiu, el partit disputat ahir a la tarda, i també, evidentment, aquest empat a dos del Noia en la visita al Liceo. Els dos equips que jugaven menys de 48 hores després de jugar els seus compromisos de Champions League el dijous al vespre. Parlarem de tot això amb en Josep Gomà, que entrarà amb nosaltres a través del telèfon d'aquí uns instants.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
T'ho diu algú de confiança.
Aquí no hi ha caretes.
T'ho diu algú que en sap.
I no el teu cunyat.
T'ho diu algú que et coneix.
I que cada dia et diu...
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
T'ho diu
la ràdio.
La ràdio.
La ràdio.
13 de febrer. Dia Mundial de la Ràdio.
I quan passen 7 minuts de 2:15 del migdia, comencem el programa d'avui. Ho fem parlant de la darrera jornada de l'Hockey Lliga, que encara no s'ha tancat, i és que s'ha jugat a mitges, novament, per la disputa de competicions europees al llarg del cap de setmana. Alguns equips que jugaven dissabte i que, per tant, disputaran els seus compromisos de la màxima categoria estatal aquest proper dimecres. Hi havia, sí, 4 partits que es disputaven, entre ells aquest duel entre Vilafranca i Reus, que vivíem ahir en directe per Penedès Televisió i Ràdio Vilafranca, i que, malauradament, no ens deixava la primera victòria del curs pels vilafranquins, que novament es van quedar ben a prop, almenys, de l'empat. Recordem que la setmana passada l'equip disputava 2 partits, el primer a la pista de l'Igualada, perdia per 7-5 un duel que dominava per 1-5, i després, al cap de setmana, també perdia a casa davant Alcaldes per 3-4, en un duel en què també els de Toni Aranda anaven per davant al marcador. Aquest cap de setmana, contra el Reus, gran primera part de l'equip vilafranquí, que marxava al descans guanyant per 1-0, però que finalment acabava perdent per aquest resultat de 2-3, victòria de l'equip de Jordi García. Per parlar d'això i de la resta de partits, també de la ressaca europea, saludem el nostre company Josep Gomà. Josep, bona tarda.
Hola, bona tarda, ben retrobats de nou.
Bé, doncs no ha pogut ser. Una jornada més no ha pogut ser pel Vilafranca.
No, noi, la gent ens acabaran dient que sempre diem el mateix, però bé, és la trista realitat, no? Dius, si dius haguéssim de dir, ves, que el Vilafranca no lluita, el Vilafranca no juga, el Vilafranca és un desastre... Pues, mirem, no ens quedaria cap més remei que acceptar-ho. El que passa és que bé, aquests 3 darrers partits hem tingut un Vilafranca a un nivell molt alt, podríem restar-li els 5 minuts finals d'Igualada que es va desfer, però tant amb el Caldes com amb el Reus, doncs el Vilafranca va competir, va tenir les seves opcions, unes opcions que no passen per tenir sort, perquè doncs, el llançament que van tenir de falta directa al pal de Pablo del Río. O sigui, en fi, hi ha una sèrie de jugades, de circumstàncies que t'acaben marcant. La blava Villares al final de, també del partit. O sigui, però bé, bueno, si hem de buscar-li alguna cosa positiu, doncs hem de buscar doncs, que els jugadors del Vilafranca lluiten, que estan, intenten competir al màxim dintre de les seves possibilitats, que estan dintre del partit, que penses, a veure si se'ns gira la sort i dius, ahir mateix el Vilafranca va fer mèrits suficients per l'empat davant del que vam veure un Reus que també hem de dir, tu has dit abans, la ressaca europea passa factura, un Reus que jugava dijous a Portugal i que si no ha variat el seu sistema tornava molt tocat. O sigui, que són ressaques que afecten a la que, no, que els jugadors no tenen, que tampoc no tenen la claretat d'altres partits. Ja va haver, principalment, en els seus començaments de la segona part, en Jordi García no va posar cap home del seu cinc titular, volguem dir de que havia a veure si els que havien jugat menys a Portugal podien resoldre el partit, no? Perquè, evidentment, ho van acabar resolvent la suma de tots perquè el nivell de jugadors és molt alt amb un equip o amb l'altre. Però és una llàstima de que clar, que diu, si amb aquests tres partits no han puntuat, jo penso que cada vegada amb els jugadors també els costarà més mantenir aquest esperit de competició que tenen.
Sí, perquè sobretot no és el fet de perdre, que és el que al final ha acabat passant, sinó que s'ha quedat ben a prop, no de sumar tres punts, que també, sinó com a mínim de trencar aquesta ratxa que s'allarga i s'allarga després d'aquell empat contra el Sant Cugat, en què l'equip doncs, ha mostrat una millor imatge i sobretot aquests tres últims partits són l'exemple clar de que l'equip ha millorat i sobretot l'entrega està sent màxima. Això no es pot retreure i també era un dels temes que es comentava allà mateix a la poliesportiva després del partit, que els jugadors, realment, la imatge que estan mostrant sobre la pista doncs, és d'aplaudir.
Sí, no? De compromís, intenten, dintre de les seves possibilitats, de les seves limitacions, donar-ho al tot, però no hi falta aquell pal que no hi sigui, aquella errada defensiva que perjudica en un moment determinat i que et fa pues, bé, seguir endavant. És que, de fet, tampoc no podem dir res més, perquè, esclar, si hem de parlar de futur, lògicament hem de parlar de que, bé, poder el Vilafranca ha començat a treballar per la temporada que ve, no? I que quan a vegades mirem l'hockey plata hem de dir a veure què hi ha, a veure com està, buf, dius, mare de Déu, quina igualtat que hi ha amb els dos grups, quatre, tres equips per la part alta, un equip, el líder, el Sum, que perd davant d'un dels equips que és el Sant Feliu en pròpia pista, en fi, que tot això serveix i que s'ha de començar, per molt de greu que sàpiga, a treballar, no?
Sí, evidentment, per evitar que la caiguda l'any que ve doncs, sigui més dura. Evidentment, la situació, la classificació és la que és i, per tant, començar a planificar ja l'any vinent doncs, sí que seria potser el més adient, no? És que la permanència a la màxima categoria és dur dir-ho, però està molt, molt complicada. A banda d'aquest partit del Vilafranca, del qual doncs, ara escoltarem protagonistes, també jugava el Noia, aquest empat a dos a la pista del Liceu. Ho comentem tot seguit, però abans escoltem, com deia, protagonistes d'aquesta derrota del Vilafranca. Comencem per l'Arnau Ribas, autor d'aquest gol al 2-3, a falta de 7 minuts, que d'alguna manera també va posar el Vilafranca novament en el partit per intentar aconseguir l'empat. Arnau Ribas.
Pues lo que deia, no estem tenint la sort de cara i sembla que, pues que la primera victòria o sumar punts es va resistint i cada cop queden menys jornades.
Hem vist avui, sobretot la primera meitat, en la qual heu aconseguit incomodar i pràcticament anul·lar a tot un Reus.
Sí, la veritat que estem fent un plantejament dels partits molt bo. Els últims partits s'està notant un canvi en tot l'equip, en línia general molt bo. I la veritat que jugar de tu a tu com un rival com el Reus, que és un dels equips potents de la Lliga, doncs diu molt d'aquest equip. Una llàstima perquè al final ens quedem sense sumar, que és el que volíem.
Sobretot el que crida més l'atenció, no? La implicació, aquest esperit que l'equip manté a banda de la situació classificatòria, no?
Sí, bueno, és que no queda altra que continuar treballant, insistint, i bueno, esperem que tard o d'hora els resultats que arribin. Sabem que és una mica tard, segurament, però no baixarem els braços fins al final.
No ha baixat els braços i la setmana que ve partit a la pista de Lleida.
Sí, també un rival molt complicat, pista de parquet. Bueno, haurem de plantejar el partit com el que estan fent, sent valents, anant de cara a porteria i bueno, a lluitar els tres punts.
I també al final del partit podíem conversar pel cantó guanyador, per part del Reus, parlàvem amb Joan Salvat, autor del gol de l'empat de l'1-1, l'inici de la remuntada del conjunt de Jordi García. Joan Salvat, que també parlava d'aquest partit entre setmana, que jugava a la pista del Barcelos i que comentava que no pot ser excusa, però també és una explicació en aquestes dificultats amb les quals es va trobar també l'equip durant el partit a Vilafranca.
És un dels motius pels quals ens ha costat una miqueta més, però no és excusa, encara que hem guanyat i si haguéssim perdut diria el mateix. Ja sabem les competicions que juguem, hem d'estar preparats per tot, estem preparats per tot i bueno, és que el Vilafranca és molt bon equip, jo crec que és molt injust els punts que porta i la posició que està també.
Un partit que el Vilafranca l'ha plantejat en una primera part doncs, complicada per vosaltres, en què realment no us heu trobat còmodes.
Sí, la veritat és que ho hem dit a la mitja part, no? Volíem arribar molt més a porteria, a la que hem començat a arribar a porteria i les pilotes han començat a arribar entre els tres pals, llavors hem canviat la dinàmica del partit. El problema és que ho estàvem fent tot bé, correcte, però ens faltava arribar a porteria i quan ja hem començat a arribar, doncs han arribat els gols.
També en l'inici de la segona meitat encara arrossegàveu, no?, aquesta incomoditat, ja sí que després amb l'empat que us hem vist celebrar-lo, doncs de quina manera també un moment important i clau pel partit i la vostra victòria.
Sí, era important fer el primer, perquè sabem que contra aquests equips bueno, estan molt tancats, estan molt ben ordenats darrere, i si no t'entra i els vas anant calentant, doncs cada vegada és més difícil, no? A la cantada del primer, doncs, bueno, hem començat a jugar una miqueta millor, més tranquils, i hem començat a ser nosaltres mateixos.
Doncs, escoltàvem els protagonistes d'aquest partit, el Vilafranca, que tornarà a jugar el diumenge a les 12 del migdia a la pista de Lleida, aquest equip que a poc doncs, ha anat remuntant en aquesta temporada. Gomà també jugava al Noia i empatava 2 a la pista del Liceo.
En un partit d'aquests espectaculars a la pista de Riazor, un Noia que si ens havia creat dubtes amb els partits que havia fet amb els equips de la part baixa, Voltregà, Sant Cugat, amb els equips de la part alta, doncs està donant el màxim de sí, tot i la baixa de Xavi Costa, doncs un noia que va demostrar que bé, que no el trobava a faltar i que va aconseguir empatar el partit. Penso que és molt bon resultat a la pista del Liceo i que, doncs bé, que segueix aquesta lluita per aquesta, no hi ha tercera, segona, tercera plaça en la que doncs Liceo, Reus, Noia i Calafell hi estan involucrats i de quina manera, no? Perquè aquí sembla que ningú vulgui donar el braç a tornar. Ara el Noia, bé, ha tingut una mica aquest turmalet, aquest Reus, Liceo, diu i sap que jugarà davant del Futbol Club Barcelona a Sant Sadurní, partit a les 9 del vespre. El que dedueixo que aquest horari és un partit que serà ofert per Esports 3 i que va bé que el Noia, si segueix aquest nivell, aquesta setmana podrà, no hi haurà competició europea, podrà tenir doncs, un plantejament diferent i podrà doncs, plantar cara amb el Barcelona, un Noia que per regla general és un d'aquells equips que més ho fa de plantar cara al Barcelona.
Doncs sí, tenim diversos precedents, també, per exemple, a la temporada passada amb aquella semifinal de Copa en què el Noia es va quedar ben a prop d'accedir a la final. També doncs aquesta jornada es disputava aquest partit entre Calafell i Girona, victòria calafellenca per 4-1 amb aquest hat-trick de Martí Casas, que segueix amb aquest frec-a-frec amb Pau Bargalló al capdavant de la llista de màxims golejadors, i el Barça, que d'altra banda també guanyava 9-3 davant el Sant Cugat, també amb hat-trick de Pau Bargalló.
Sí, que està en un estat de forma increïble, tant un com l'altre, perquè mira que el Calafell la primera part li va costar moltíssim poder superar amb el Girona, Girona molt ben posat a pista, lluitant per totes les boles, però bé, Martí Casas és també aquest jugador top, aquest jugador que en aquests moments no sé ja en quants si acabarà jugant o no acabarà jugant a Portugal, però el que sí que és clar és que és un home top, que és un home que el busca tothom, no? I que doncs que estigui cotitzadíssim, no? Un home que faci tants gols a la Lliga Espanyola.
I difícil pel Calafell també doncs retenir un jugador d'aquestes característiques. La jornada es completa dimecres...
La rumorologia diu que el substitut de Martí Casas ja el té. I que en aquest cas hi haurà un canvi de cromos. Martí Casas anirà a Portugal i un català de Portugal tornarà en aquest cas a Calafell.
Doncs, a banda d'aquest partit del Calafell i de la resta que hem comentat, la jornada, com deia, es completarà dimecres amb els partits al Coi Arenys a les 8 del vespre i a les 9 Igualada-Voltregà i Caldes-Lleida. Si vols, també repassem la classificació d'aquesta Hockey Lliga, que ens deixa el Barça líder amb 52 punts, el Liceo segon amb 43, 39 per Reus i Calafell i 37 pel Noia, que es troba en la cinquena posició. 26 per l'Igualada, 23 per l'Alcoi i 22 pel Lleida. També 22 pel Caldes, que és novè, desena posició pel Voltregà amb 16 punts i ara en zona de play-off de permanència, Girona amb 13 punts, 11 pel Sant Cugat, 9 per l'Arenys i 1 punt pel Petit Vilafranca. Ja hem destacat alguns dels partits de la propera jornada, aquest Noia-Barça i també el partit del Vilafranca a la pista del Lleida. També hi havia jornada de plata, oi? És així?
Sí, hi havia jornada de plata que no va ser gaire favorable a l'equip del Vendrell, perdia en pròpia pista davant del Barcelona, de primera, en aquest cas, de la plata, i que doncs complica una mica més doncs aquest panorama. Sort que aquí també a la part baixa hi ha bastants equips i bé, el Vendrell que haurà de vigilar perquè en aquests moments està en zona de descens, tot i que doncs, bé, el proper desplaçament jugarà a Corunya davant de la Companyia de Maria, però bé, a Corunya els desplaçaments són molt complicats, per molt malament que vagin els equips, compliquen molt, si tu no ho fas molt bé, et compliquen molt les coses, per tant, destacar aquesta nova derrota del Vendrell i una mica el fet del comentari que he fet abans em sorprenia aquest sum líder que perdia per 1-5 davant del Sant Feliu, no? Que era un equip de la part baixa, el Mataró, que sembla que porti també la directa i ara treu el cap per dalt aquest Futbol Club Barcelona, que és un equip que no pot pujar però que és un equip que acostuma a molestar, tot i que al final, quan començaran els campionats de veritat, alguns d'aquests jugadors que ara juguen no hi seran, no?
Doncs aquesta jornada, gens positiva pel Vendrell, que tornava a perdre. Alguna cosa més abans d'acomiadar?
Sí, recordem que aquest fi de setmana hi havia la Copa Generalitat a Piera, amb categoria masculina, victòria de l'Igualada, aquesta cantera que no s'acaba, només amb un home que està jugant amb l'equip d'Hockey Lliga, que és en Nil Cervera, la resta, doncs, jugadors júniors que estaven jugant aquesta primera nacional catalana guanyaven a la final el Reus Deportiu, que portaven també només un dels jugadors que va venir ahir a la tarda a Vilafranca i que va jugar alguns minuts, que és l'Internacional Jansà. En femení, el Mataró era l'equip que havia quedat campió doncs, en aquesta Copa Generalitat i en base hi havia un partit del Sant Ramon, de primera catalana, que guanyava per 4-1 davant del Vilaseca.
Doncs Josep Gomà, gràcies per acompanyar-nos un dia més. Seguim parlant i també ens escoltem dimecres al Parlem d'Hoquei.
Molt bé, gràcies i fins un altre moment. Gràcies.
La teva salut visual mereix tota la nostra atenció. Els professionals d'Òptica Roig de Vilafranca t'atendrem i et recomanarem solució pels teus problemes de visió. Vine a Òptica Roig i gaudeix de la visió més perfecta del Penedès. Estem a la Rambla Sant Francesc 15 de Vilafranca del Penedès.
Doncs entrem en els últims 5 minuts de programa d'avui, d'aquest Esports 14, i ens centrarem en parlar d'aquesta repetició a les eleccions de la Federació Catalana de Futbol. Tenen lloc avui, des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda, oberts els col·legis electorals. Es podran dipositar els vots per part dels diferents representants de clubs d'arreu de Catalunya. Tenim, doncs, com dèiem a l'inici del programa, els candidats a Joan Soteras, el fins ara president, Juan Cuisern i Pep Palacios. Una de les notícies de les darreres setmanes era que Àlex Talavera, doncs, no concorreria a aquestes eleccions, ja que la seva candidatura quedava anul·lada. Per parlar d'aquests comicis que tenen lloc durant la jornada d'avui, saludem a algú que, a la qual li sobren les presentacions. Tito Boada, bona tarda.
Hola, bona tarda, Eric. Doncs sí, com deies, a les 10 del matí, puntualment, ha començat aquestes eleccions aquí a la zona Penedès-Garraf. 54 clubs amb vot a votar i, de moment, a aquestes hores han votat un 30%, aproximadament 18. 18 són els clubs que ja s'han acostat a la delegació Penedès-Garraf per fer el seu acte de vot. Incidències poques, només una, no han deixat votar a la mesa el representant dels monjos. Ara, doncs, veurem què és el que passa, si hi haurà impugnació o no, però de moment, doncs, d'aquests 19 clubs només han pogut votar 18. Es té que votar el president, autorització pel vicepresident, i els clubs que no estan al dia amb el registre de la Generalitat, un acte notarial. Això és el que ha passat en el cas dels monjos, i veurem, doncs, si en el llarg de la tarda es pot solucionar. La campanya fins a les 7, 3 candidats. De fet, Palacios, hauríem de dir que no té cap opció de, ni tan sols de treure vots, però bé, és la tercera candidatura. I per l'altra, doncs, la de Joan Soteras, l'actual president, i la de Juan Cuisern, que és l'aspirant a donar la volta a la federació. A les 7 de la tarda se sabran els resultats. Imaginem que a quarts de 8 ja hi haurà el president de la Federació Catalana de Futbol.
Doncs millor explicat impossible. També una de les coses que et volia comentar. Clar, aquestes eleccions tenen lloc un dia feiner, un dilluns. També aquesta participació que deies, no, el 30%, molts dels presidents treballen i hauran d'anar durant les hores que queden, especialment a la tarda, no?
Sí, migdia. Imagino que ara a partir de les 2, de 2 a 4, i després sí, de 6 a 7, home, tampoc no és tan complicat al Penedès agafar el cotxe i anar a votar. Altra cosa és en altres llocs, o millor com a zona de Tarragona, doncs que hi ha desplaçaments de 60 o 70 quilòmetres fins a Tarragona. En el cas del Penedès, doncs, imagino que ens acostarem al 80%. Segur que ens acostem a un 80% de participació a les eleccions.
I avui, a 8:45 del vespre, a partir d'aquesta hora, doncs, també a l'Esports 21, parlant d'aquests resultats, veurem, com tu deies, si hi ha canvi en aquestes oficines del carrer Sicília, si el gran favorit, Juan Cuisern, doncs, aconsegueix aquesta presidència, o si Joan Soteras manté el càrrec, tot i que creus que podrà haver també polèmica, que això es podrà allargar en el temps després d'aquestes votacions?
Jo penso que segons quins siguin els resultats hi tornarà a haver polèmica, sobretot per aquesta gent que no pot votar. Entre d'altres coses, el president pot votar, però hi ha molts presidents que no estan al registre de la Generalitat, perquè potser hi ha hagut canvis, algun que s'ha mort, i per tant això sí que pot crear una mica de polseguera. Veurem els resultats. Segurament, si són molt estrets, doncs hi pot haver impugnacions. Si és un resultat favorable per un o altre candidat, és evident que la cosa ja canviarà. A les altres eleccions, recordem, Soteras ha superat Talavera per 25 vots i Joan Cuisern, doncs, va ser tercer també amb un grapat de vots. Veurem què és el que passa. És una capsa tancada, és un ou per obrir, i a les 7:15 sabrem a qui ha votat el Penedès i a qui ha votat Catalunya.
Doncs també ens ho explicareu a l'Esports 21 a partir de 8:45 del vespre. Tito, gràcies per acompanyar-nos en aquesta estona de ràdio.
Una abraçada, gràcies.
Bé, i nosaltres amb això tanquem el programa d'avui, aquest Esports 14. Com dèiem ara, doncs, al vespre, també totes les reaccions a aquestes eleccions de la Federació Catalana de Futbol, amb els tertulians i col·laboradors habituals d'aquesta casa, al programa Esports 21, encapçalats per Tito Boada. Nosaltres tornarem demà dimarts, també fent-nos ressò, evidentment, d'aquestes eleccions. Que vagi molt bé.